L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, puntuals i fidels a la nostra cita diària amb la informació des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, una jornada més obrim aquest espai dedicat a l'actualitat. L'informatiu Emute, informatiu que avui dimarts, 8 de març, en Dia Internacional de la Dona, obrim, com és habitual i cada dia, avançant el seu contingut a ritme de titulars. Un temps d'actualitat que encetarem parlant de l'Audiència Nacional, que ha demanat a l'Ajuntament d'Amposta l'acta i l'enregistrament del ple que va donar suport a la desconnexió de l'Estat espanyol. El mateix ha fet l'Audiència amb l'Ajuntament de Santa Bàrbara, un municipi que s'afegeix així també a d'altres, com per exemple el de Tortosa i d'altres de les Terres de l'Ebre, que també han rebut idèntic requeriment. La moció a Santa Bàrbara es va presentar al ple celebrat el dia 17 de desembre i es va aprovar amb els 7 vots dels regidors convergents i d'Esquerra presents aquell dia a la sala. Encara parlant de l'Ajuntament d'Amposta, direm que se suma també al recurs contenciós de la Plataforma en Defensa de l'Ebre contra el Pla Hidrològic de Conca. I parlant d'audiències, la de Tarragona confirma que Bankia segueix com a investigada, el que anteriorment es denominava imputada, per la fallida de la cooperativa de l'Aldea. Els magistrats rebutgen el recurs de l'entitat financera que intentava sortir del cas desvinculant-se de la seva antecessora, Caja Madrid. Ismael Pinyas és nomenat nou gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre. Responsable territorial d'acció social durant el mandat del govern tripartit, Pinyas actualment exercia fins ara com a especialista en ginecologia al CAP Baix Ebre. A l'informatiu d'avui farem una repassada als actes de celebració que amb motiu del Dia de la Dona, avui mateix se celebren a Amposta o la Sénia, actes que de cara al cap de setmana per divendres s'han organitzat a Alcanar i dissabte a l'Aldea. També per dissabte que ve, dia 12, està prevista la celebració d'una nova edició de la Gala Solidària Un Cop, una gala enguany en favor de les malalties rares. I a la recta final del nostre temps d'actualitat parlarem de successos. Un nou accident provocava ahir a la tarda 12 ferits, un d'ells de caràcter greu, en un xoc entre un camió i un cotxe a la Nacional 340, a l'altura de l'Ampolla. I en esports, l'entrenador del Club de Futbol Amposta vol aconseguir els 3 punts en el pròxim partit a disputar el derbi de rivalitat comarcal a la Primera Catalana. L'Amposta, recordem, es desplaça al camp de la Rapitenca, una victòria que és vital per als ampostins si volen continuar mantenint aspiracions de permanència. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida expliquem aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars. El nostre temps d'actualitat avui comença parlant de l'Audiència Nacional que ha demanat a l'Ajuntament d'Amposta l'acta i l'enregistrament de la sessió plenària que va donar suport a la desconnexió de l'Estat espanyol. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Audiència Nacional ha enviat els Mossos d'Esquadra a l'Ajuntament d'Amposta per requerir l'acta del ple, els informes de secretaria i el nom dels regidors que van votar a favor de la moció de suport el passat 23 de novembre a la resolució del Parlament per a la desconnexió de l'Estat espanyol. En aquest cas, però, el Tribunal Espanyol ha demanat també les gravacions de la sessió per analitzar les intervencions dels regidors que van votar a favor. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha manifestat que no s'ha mostrat sorprès, no esperava altra cosa de l'Estat espanyol, així ho deia.
Jo crec que és normal, vull dir que ningú esperava, o jo almenys no esperava que fos absolutament diferent, no m'esperava un Estat espanyol quedant-se de braços creuats quan hi ha una majoria en aquests moments parlamentària i sobretot a nivell social pues que defensa un canvi de model, no? Pel que fa a la inclusió de Catalunya dins de l'Estat espanyol.
Cal destacar que l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha subratllat que el consistori es va limitar a defensar el procediment democràtic exemplar del procés. A banda dels documents esmentats, el requeriment del tribunal ha demanat al consistori la confirmació de l'aprovació de la moció amb els noms dels regidors que van votar a favor. Únicament la regió de Plataforma per Catalunya es va abstenir i van votar en contra els dos del Partit dels Socialistes.
Gràcies, Manel. I aquesta mateixa reclamació, idèntica a la que l'Audiència Nacional feia a l'Ajuntament d'Amposta, també l'ha presentat a l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Un municipi, Santa Bàrbara, que s'afegeix així també en aquesta iniciativa als ajuntaments de Tortosa, Amposta i d'altres de les Terres de l'Ebre que ja han rebut idèntic requeriment. La moció, en el cas de l'Ajuntament Planer, es va presentar al ple celebrat el dia 17 de desembre i es va aprovar amb els 7 vots dels regidors convergents i d'Esquerra presents a la sala. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Segons que ha confirmat a la nostra emissora l'alcalde de Santa Bàrbara, Alfred Blanc, l'Audiència Nacional també va enviar ahir els Mossos d'Esquadra al nostre Ajuntament per requerir, entre altres documents, l'acta del ple, els informes de secretaria o el nom dels regidors que van votar a favor de la moció de suport a la resolució del Parlament per la desconnexió de l'Estat espanyol. En aquest cas, però, el Tribunal Espanyol també va demanar les gravacions de la sessió per analitzar les intervencions dels regidors que van votar a favor. Escoltem l'alcalde Planer.
Bueno, pues és documentació bàsicament sobre el dia del ple, és l'acta del ple, si hi ha alguna gravació en àudio o en vídeo, nom i cognoms dels regidors que van aprovar, o sigui, que van donar suport a la moció, si la moció va ser entrada en caràcter d'urgència o en caràcter ordinari. Bueno, cosetes d'estes, totes referides al ple.
La moció es va presentar a Santa Bàrbara al ple celebrat el 17 de desembre, un ple al que singularment hi van faltar 3 regidors, 2 d'Esquerra Planera i un de Convergència i Unió, essent aprovat pels 6 regidors convergents restants i per l'únic d'Esquerra Planera que hi va assistir. El regidor del Partit Popular va demanar sortir de la sala al moment de la votació. Alfred Blanc explicava que la moció no facultava cap alcalde executar cap tipus d'acte vinculat com pregunta el requeriment judicial. La moció només vol donar més força a les decisions que prengui el nostre Parlament, deia. Per a l'alcalde Planer, aquestes accions formen part de la dinàmica empresa per l'Audiència Nacional o el Tribunal Constitucional per anar en contra de totes les decisions que en aquest sentit emprengui el Parlament català.
Sí, bueno, jo entenc que és una mica tota la dinàmica aquesta que ha agafat l'Audiència Nacional, el Tribunal Constitucional i tot això, pel tema de, bueno, anar en contra de totes les decisions que prengui el Parlament. Aquesta moció no facultava en cap moment a cap alcalde, o sigui, simplement era donar més força des dels ajuntaments a les decisions que prengués el Parlament de Catalunya, que al final és el govern del país qui decideix.
Santa Bàrbara s'afegeix així als ajuntaments de Tortosa, Amposta o d'altres de les Terres de l'Ebre que també ja han rebut la visita dels Mossos per encàrrec de l'Audiència Nacional arran de l'aprovació de la moció de suport a la resolució del Parlament català.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Novament, tornem a parlar de l'Ajuntament d'Amposta. El consistori de la capital del Montsià s'ha sumat al recurs contenciós de la Plataforma en Defensa de l'Ebre contra el Pla Hidrològic de Conca. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, en té tota la informació Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta s'ha sumat al recurs contenciós que la Plataforma en Defensa de l'Ebre presentarà davant el Tribunal Suprem contra el Real Decret 1-2016 del 8 de gener, que aprova la revisió del Pla de Conca de l'Ebre. Ho ha fet amb l'otorgament de poder als advocats que tiraran endavant aquest recurs.
El d'Amposta és el primer ajuntament de les Terres de l'Ebre que fa arribar l'acord a la Junta de Govern local aprovat el passat 22 de febrer. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, i el regidor de Serveis Municipals i de Pagesia de Medi Natural, Dani Forcadell, han afegit que la unió institucional, amb independència dels partits polítics que governen els diferents consistoris, s'anirà desenvolupant a través de les diferents accions, una d'elles el fet de presentar aquest contenciós conjunt. D'altra banda, recordar que la Unió Europea avaluarà el Pla Hidrològic de l'Ebre aquest mes de març i arxivarà l'expedient obert al govern espanyol pels primers planejaments. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, assegura que la Unió Europea no veurà en bons ulls un Pla Hidrològic que assegura la mort del Delta.
Tot pinta que Europa no veurà mai en bons ulls un pla de conca que al final suposa la mort, no, de la segona zona humida més important de l'Estat. Nosaltres pensem que pot funcionar i sobretot teniu en compte que quan se crea aquest front institucional, precisament la voluntat és elevar un punt, com si diguéssim, la càrrega contra el pla hidrològic, no? O contra el pla de conca. És a dir, ja no és només la societat civil i una organització, sinó que ja és una agrupació d'ajuntaments de tot el territori i consells comarcals. És a dir, ja vas un punt més amunt, eh? Ja és un front institucional i que, per tant, carregar aquest front institucional també d'una motxilla de força al contenciós administratiu, pues jo crec que li dona més solidesa, d'alguna manera carrega d'importància.
A més, l'Ajuntament Ampostí també s'ha compromès a donar tot el suport en la recollida de signatures que la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha endegat per reforçar l'actuació d'ofici del síndic de Greuges contra el Pla Hidrològic de l'Ebre. Paral·lelament, també es treballa per presentar una queixa conjunta formal davant a la Unió Europea.
Gràcies, Manel. Seguim ara parlant de l'Audiència de Tarragona, que ha confirmat que l'entitat bancària Bankia continua com a investigada per la fallida de la cooperativa de l'Aldea. Recordem que investigat és el terme que ve a substituir en terminologia judicial l'antiga denominació d'imputats. Bankia continuarà així com a investigada per presumpta apropiació indeguda en el cas de la fallida de la cooperativa aldeana. Així ho ha confirmat la interlocutòria de la secció segona de l'Audiència de Tarragona, que resol el recurs d'apel·lació de l'entitat financera en contra de la seva imputació a finals de 2014 per part del jutjat número 1 de Tortosa. Els magistrats han assumit bona part dels arguments de l'Associació d'Afectats, la Cooperativa, l'Ajuntament de l'Aldea i Fiscalia, tombant l'estratègia dels advocats del banc de desvincular-se orgànicament del seu antecessor directe, Caja Madrid. En conseqüència, entén que Bankia no només ha de respondre per la seva responsabilitat en el bloqueig dels comptes dels impositors a finals de 2011, sinó també de les vinculacions i obertura de comptes sense autorització o la pignoració dels saldos. El recurs d'apel·lació presentat negava que l'entitat financera fos la successora de la personalitat jurídica de Caja Madrid amb l'objectiu manifest d'esquivar qualsevol eventual responsabilitat criminal pels actes que aquesta última hauria comès en relació amb la fallida. Un plantejament que va trobar resposta unànime en els escrits d'oposició de l'Associació d'Afectats, la Cooperativa, l'Ajuntament i la Fiscalia. Tots ells recordaven la notorietat absoluta del fet que Bankia és la successora de Caja Madrid, assumint els seus actius i passius en el negoci bancari. En este sentit, els magistrats de l'Audiència tarragonina van més enllà de la constatació que alguns dels fets imputats, com és el cas del bloqueig de comptes dels impositors, haguessin estat executats directament per Bankia, ja sota aquesta mateixa personalitat jurídica. Entenen que, d'acord amb la pròpia mecànica d'incorporació de Caja Madrid a Bankia, es pot establir aquesta successió empresarial i l'assumpció respecte dels clients de la mateixa posició que l'antiga Caixa tenia amb ells. Així les coses, en el moment processal actual, apunta la interlocutòria, existeix una base suficient per mantenir l'entitat financera com a investigada dins del procés per presumpta apropiació indeguda. Poden identificar-se traces de tipicitat delictual en la conducta de Bankia, ítems suggerents d'una activitat il·lícita, sostenen els magistrats, que justifiquen la continuïtat del tot procedent de la imputació davant la necessitat d'esclarir la seva participació en els fets. D'una banda, perquè existien clares sospites que la vinculació dels comptes dels socis cooperativistes amb el compte que tenia l'entitat per operar a través del banc es va fer sense el seu consentiment ni coneixement, el compte obert de la cooperativa Aduixen no s'indicava l'existència de comptes vinculats, fet pel qual el saldo de la mateixa era de l'entitat agrària. També constata que existeixen indicis documentats en què es produïa l'obertura de comptes de Bankia als impositors de la secció de crèdit, augmentant així la cartera de clients amb els beneficis que això suposaria. Uns comptes que també es vinculaven als que eren titularitat de la cooperativa. L'entitat financera, segons va revelar la instrucció, va bloquejar els comptes perifèrics arribant a pignorar els seus saldos per garantir el cobrament d'un crèdit d'1,5 milions d'euros concedit a l'entitat. Respecte a aquestes imputacions, Bankia va aduir que el bloqueig va ser ordenat per l'exgerent Daniel Ferrer i el director de la secció de crèdit, Enric Sabater, tots dos també investigats, afectant només el compte de titularitat de la cooperativa. Negava que els socis de l'entitat, excepte els qui haguessin obert un compte de manera expressa, no eren clients seus, sinó de la secció de crèdit. Respecte als comptes oberts als socis, assegurava que es vinculaven al compte d'aquesta secció perquè aquesta pogués operar com un banc, permetent domiciliacions de rebut o pagament de factures i mantenint els saldos a zero. Els afectats i la mateixa cooperativa, en el seu escrit d'oposició al recurs, van rebatre aquests arguments en recriminant a Bankia la seva mala fe, maniobrant per intentar confondre'ls i fer-los creure que eren clients seus. Van posar a disposició dels socis serveis propis d'un banc, com ara targetes, talonaris, caixer automàtic i remetent-los fins i tot rebuts o publicitat. En cap cas, reiteren, se'ls va demanar autorització o informar de les vinculacions. Arran del bloqueig, el banc va pignorar els comptes dels afectats com a garantia dels préstecs de la cooperativa amb l'argument que no eren titulars de l'entitat. D'altra banda, cal dir també ja per acabar que l'Audiència de Tarragona ha desestimat un recurs de l'exgerent Daniel Ferrer que reclamava una nova prova pericial informàtica dels ordinadors de la cooperativa. Considerava Ferrer que la negativa de la jutgessa de Tortosa lesionava el seu dret fonamental a la pràctica de la prova pertinent per obtenir dades pericials transcendents per a la seva defensa. Els magistrats, però, han denegat aquesta petició. I de les qüestions relacionades amb la situació que viu la cooperativa de l'Aldea, passem ara a parlar del Servei Català de la Salut, que ha nomenat Ismael Pinyas responsable territorial del Departament de Salut, nou director de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre. Actualment, Pinyas exercia com a facultatiu especialista en obstetrícia i ginecologia al Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva del CAP Baix Ebre. Aquest no serà, però, el primer cop que Ismael Pinyas forma part de l'estructura del govern a les Terres de l'Ebre. Durant l'època del tripartit ja va dirigir els serveis territorials d'acció social i ciutadania. Pinyas és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, és especialista en Medicina Interna i en Ginecologia i Obstetrícia i ostenta també una llicenciatura en Gestió de la Informació per la Universitat Oberta de Catalunya i mestratge en Funció Directiva per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Ismael Pinyas ha treballat també com a facultatiu especialista en Medicina Interna a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. L'informatiu inútil. Obrim pàgina dedicada a les propostes d'agenda. Comencem parlant de les diferents activitats que, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, avui se celebren a diferents indrets del nostre territori. Per exemple, a la capital del Montsià, Amposta. Ja ho avançàvem ahir, al nostre temps d'informació. Aquesta tarda, l'Ajuntament d'Amposta, per celebrar aquesta data, ha organitzat al costat de l'Arxiu Comarcal del Montsià i a partir de les 6 de la tarda la inauguració de la plaça Neus Català. Una hora més tard, a les 7 i a la seu del Consell Comarcal del Montsià, hi haurà també una xerrada titulada Les oblidades dels oblidats, una xerrada que anirà a càrrec de l'Hisenda Belenguer Mercader, que és l'autora del llibre Neus Català, Memòria i Lluita. Això serà a Amposta, a la capital del Montsià, mentre que a la Sénia també avui han preparat diverses activitats per celebrar aquesta data. A partir de les 7 i mitja de la tarda, amb entrada gratuïta i a l'auditori del Centre Obrer, hi haurà la lectura del manifest a càrrec de Maria Jesús Ortí Abella i tot seguit la presentació del programa d'activitats d'igualtat 2016. A continuació, Cinefòrum amb el documental Les maestres de la República de Pilar Pérez Soriano i en acabar hi haurà un aperitiu debat per a totes les persones assistents. Una activitat, aquesta de la Sénia, que compta amb la col·laboració organitzativa iniciativa de l'Ajuntament, del Consell Comarcal del Montsià, de l'Associació de Dones Senyenques i del Centre Obrer de la Sènia. I de cara a dies propers i també per celebrar aquesta data, a Alcanar, per exemple, l'activitat s'ha organitzat per divendres, dia 11, a la Cisterna del Vall. A les 8:30 de la tarda presentarà l'acte la regidora d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament d'Alcanar, Mari Carmen Navarro, i posteriorment llegirà el manifest la senyora Mercè Cid Martínez Aguado. A les 9, refrigeri per a totes les persones assistents, i ja a les 10 de la nit hi haurà un concert poesia en jazz a càrrec de Diva Dams, un treball basat en la selecció de poetes com ara Montserrat Abelló, Rosa Leveroni, Marta Pessarrodona, Olga Xirinacs o Maria Mercè Marçal, poesies aplicades al llenguatge del jazz. Durant aquesta activitat a la Cisterna es podrà visitar també l'exposició Dones Ebrenques, les petjades d'un esforç. I una última proposta per celebrar el Dia de la Dona la trobem a l'Aldea. En este cas, l'Ajuntament d'aquell municipi, a través de la Regidoria de Benestar Social i Família, han organitzat els actes institucionals dissabte, dia 12, a partir de les 8:30 de la tarda. Hi haurà, concretament, una Junta General de l'Associació de Dones a la seu social de l'Associació de Dones Aldeanes. A continuació, cap a 9:45 de la nit, es farà la lectura del manifest i, a continuació, a les 10, es calcula un sopar de germanor al restaurant Les Xiques. I no abandonem encara les propostes d'agenda, perquè també de cara a dissabte que ve, dia 12 de març, hi ha prevista la celebració d'una nova edició de la Gala Solidària Un Cop, una gala enguany en favor de les malalties rares. Des de Ràdio Delta, Lluís Bertomeu.
Sota lema Un Cop a les Malalties Rares, l'associació benèfica Un Cop i l'Ajuntament de l'Aldea organitzen la gala benèfica per tal de recollir fons a favor enguany de la Fundació Noelia. La gala tindrà lloc aquest proper dissabte, 12 de març, i comptarà amb les actuacions musicals de Cheik, El Mafio, Metabolé, Mifos, Trio Onda Vinaroz, Dreiser, Miquel Rullo i Anderson González. Aquesta és la quarta edició d'una gala que ha estat dedicada a la fam, el càncer, la pobresa infantil i ara les malalties rares. Escoltem el presentador i membre de l'associació, Jordi Carapuig.
La història és que un dia en Rubén vam estar parlant, i per mig de Dani Bonet, de que hi havia un xiquet, era la Camarra, no, del càncer, tenia una problemàtica, i vam decidir moure el territori i vam fer la primera gala, que era contra el càncer, contra la lluita contra el càncer, i llavors el que vam aconseguir és que s'involucrés gent de los Quicos, Pepet i Marieta. Vam fer una primera molt bona gala allí a Camarles, bueno, i a partir d'aquell dia, doncs, vam dir som-hi per avant, cada any ne fem una, ara enguany ja som com a associació benèfica, i bueno, a partir d'aquí enguany ja tenim l'associació benèfica, i com és normal, a primers d'any, bueno, abans, què fem de cara on la destinem aquesta propera edició? I bueno, doncs va ser el cas de l'Adrià, i vam dir, doncs vinga, enguany ens llancem a les malalties rares, que dins de les malalties rares n'hi ha moltíssimes, no és que sigui només una, i este, el cas de l'Adrià, doncs és una també de les que hi ha, i ells més que nosaltres ens explicaran. Nosaltres continuem buscant artistes, buscant lloc, enguany fem una altra vegada l'Aldea, i buscant gent del territori que totalment desinteressadament col·laboriguen, i el que es recauda del 100% el mateix dia de la gala s'entregarà ja a la Fundació Noelia.
A partir de les 10 de la nit aquest dissabte, 12 de març, al Poliesportiu de l'Aldea, esteu convidats a la Gala Solidària Un Cop a les Malalties Rares a favor de la Fundació Noelia. El preu de l'entrada són 5 euros.
Gràcies, Lluïsa. Parlem ara de successos. Dues persones van resultar ferides, una greu i l'altra amb lesions de menys gravetat, en un accident de trànsit ocorregut al quilòmetre 1096 de la carretera nacional 340 en sentit sud, a l'altura de l'Ampolla, al Baix Ebre. Totes dues persones viatjaven ahir en un turisme que es va veure involucrat en un xoc frontolateral amb un camió cap a 6:45 de la tarda. Els bombers van haver d'excarcerar de l'interior de la ferralla almenys un dels ferits. El ferit greu, un home, va ser traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. A l'altra persona ferida, de caràcter lleu, una dona, la van dur a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Tots dos van ser traslladats en ambulància per carretera. Els Mossos d'Esquadra van haver de tallar la via en dos sentits de la marxa perquè actuessin els cossos d'emergències. Des del mateix moment del tall es va començar a desviar el trànsit per rutes alternatives. Poc després, a la tarda, ja es va poder obrir un dels carrils i es va començar a vehicular el trànsit. El sinistre provocava cap a 7:45 del vespre 2 quilòmetres de circulació amb congestió. 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 dels bombers i 4 del sistema d'emergències mèdiques, com tant i l'helicòpter medicalitzat, van actuar al lloc dels fets.
Durant 60 anys l'hem fet possible. Més de 100 actors i col·laboradors. Enguany, música en viu per l'Espiga d'Or. Espectacle de llums i so. Envoltats per la màgia de la nit i seguint el guió de la Divina Tragèdia. Només faltes tu. Vine i fes possible la passió.
El cap de setmana del 12 i 13 de març torna La Passió de la Cava.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
Abans d'arribar a la informació meteorològica, temps també per a l'actualitat esportiva. Parlem avui de l'entrenador del club de futbol Amposta, que en el proper partit, el que el proper cap de setmana es disputarà al camp de la Devesa, vol aconseguir els 3 punts per així poder continuar tenint opcions a la permanència a la primera catalana en el partit que, com diem, l'Amposta jugarà al camp de la Rapitenca. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
De futbol Amposta ha d'apurar les poques oportunitats que li queden per mantindre la categoria, per mantindre la primera catalana. I una d'aquestes passarà pel camp de l'etern rival, la Rapitenca. Serà aquest diumenge a les 12 del migdia, on haurà d'intentar aconseguir 3 punts que l'allunyen de la zona de descens. Això sí, l'entrenador del club de futbol Amposta, Albert Company, diu que tant li és qui sigui el rival. Han de sumar els 3 punts sigui contra qui sigui.
A nosaltres ja ens és igual que sigui contra qui sigui el partit. El que són 3 punts en joc sempre, doncs, bueno, doncs seguirem intentant-ho fins al final i sobretot, ser dignes de l'escut que portem i donar-ho tot a cada partit, ser competitius, intentar ser competitius i ja està. No hi ha més. Hòstia, és que estem a prop sempre del gol, a prop del gol, no el fem mai i a nosaltres ens penalitza molt ràpid.
En les paraules de l'entrenador del club de futbol Amposta, que ha fet una crida també a l'afició perquè es desplaci al camp de la Rapitenca diumenge a les 12 del migdia per donar suport a l'equip Amposta.
El 12 de març donem un cop a les malalties rares. Vine al concert solidari al pavelló municipal de l'Aldea a partir de les 10 de la nit i amb la participació de Jake, El Mafio, Metabolé, Mifos, Trio Onda Vinaroz, Dreiser, Miquel Rullo i Anderson González. Presentat per Amado Cebolla, Jordi Carapuig i Ramon Bel. Associació Un Cop a les Malalties Rares. Entrada solidària, 5 euros. Vine el 12 de març al concert solidari al pavelló municipal de l'Aldea a partir de les 10 de la nit. Donem un cop a les malalties rares.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Temps tranquil, en general assolellat. Les línies frontals s'han anat allunyant. Aquesta nit hi ha hagut algun ruixat, sobretot a la façana litoral, però els núvols s'han anat desveint. I ara, tan sols a l'oest de la península ibèrica, aquesta nuvolositat que veuen aquí serà la que demà ens porti un nou canvi en el temps. Però de moment avui no. Avui el temps ha quedat serè, la major part de Catalunya. Això que veuen aquí és la neu del Pirineu, no són pas núvols. I aquests núvols encara queden en alguns punts de l'arxipèlag Balear, també en algunes zones de la costa de València. Temps tranquil en conjunt, les ondes de núvols es van retirant, aquesta tramuntana i el mestral de mica en mica aniran perdent intensitat i de fet a la tarda continuarà el mestral a les Terres de l'Ebre, també una certa tramuntana a l'Empordà, però tan sols a la zona de la costa de l'Empordà i també a aquestes comarques del sud, a les Terres de l'Ebre, però poca cosa més. Baixa una miqueta, no en calma, però com a mínim sí que baixa una miqueta la seva intensitat. Aquests intervals de núvols poden fer que aquesta tarda pugui haver-hi algun ruixat al sud de l'arxipèlag Balear, poden créixer algunes nuvolades aquesta tarda a l'interior de Castelló o de València, en principi sense més conseqüències, i demà, ja ho dèiem, hi ha una petita línia d'inestabilitat que reactivarà les precipitacions en forma de ruixats febles a la major part del país i amb nevades al Pirineu, que poden baixar de cota fins als 800 metres. Les temperatures baixaran fins dijous i tornaran a pujar a finals de setmana.
Com cada dia, fent una ullada també a la previsió del temps, hem arribat ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimarts, dia 8 de març de 2016, com és habitual i diàriament, coordinat per qui us parla, Domènec Ramal, elaborat a partir de la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Demà hi tornarem, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, acabeu de passar una molt feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.